migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollia diumenge passat l'ordenació diaconal de tres joves seminaristes, Antoni Barenys, Eduard Mata i Joan Xipell. La cerimònia va ser presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i concelebrada pels seus bisbes auxiliars David Abadies i Javier Vilanova. En l'homilia, Omella es dirigia als nous diaques recordant-los que seran servidors de la comunitat per sempre.
Que la vostra ordenació diaconal és un camí per rebre posteriorment l'ordenació sacerdotal. Però no oblideu que rebent l'ordre presbiteral o fins i tot, si Déu vol, episcopal, continuareu sent diaques, servidors de la comunitat per sempre.
Davant de més de 1.200 persones que omplien el temple d'Antoni Gaudí, el cardenal Omella reivindicava la dimensió de servei a la caritat que té el diaconat. També va explicar que havia felicitat personalment el Papa Lleó XIV diumenge passat pel seu 70è aniversari i que, aprofitant la vinentesa, l'arquebisbe de Barcelona li havia comentat que hi havia unes ordenacions el juliol passat de preveres i les de diumenge passat de diaques i que el Sant Pare el va felicitar per aquesta fita. Avui a la taula de testimonis tindrem molts temes. D'una banda, presentarem un llibre sobre la construcció, l'arquitectura i el que és la compassió i els valors religiosos i espirituals. També presentarem els diàlegs d'esperança que comença a presentar les primeres obres a partir del novembre a l'Església de Sant Jaume de Barcelona i presentarem un webinar educatiu impulsat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, entre altres entitats. A més, us oferirem un nou servei que té el nom d'Arcàngels, música a les parròquies. Tot això amb dos dels protagonistes d'aquests temes i donarem pas, com sempre, a la música d'inspiració cristiana. Amb les notícies i una miqueta més, us acompanyarem fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. L'afany inútil dels constructors és el títol d'un llibre editat per Fragmenta, en què es parla de cases, de ciutats i del món, però no pas amb el llenguatge dels plànols o l'aferador de la professionalitat dels arquitectes, que és molt important, encara que sigui fred el seu llenguatge, sinó sobretot amb la calidesa d'una mirada que és alhora arquitectònica, espiritual i teològica. Tenim amb nosaltres el seu autor, Eloi Aran, arquitecte, teòleg, patró de la Fundació Joan Maragall i també membre de la Junta Directiva de l'Escola Cristiana de Catalunya. Eloi Aran, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Sempre un plaer. Amb vostè dedicarem la primera part de la nostra taula. Després esperem que ens acompanyi uns minuts també Lluís Meseguer, que és un jove músic i compositor, autor de la música que ara fa pocs anys es va aprovar com a banda sonora oficial del Cent la Creu, d'aquest acte dels joves el primer diumenge de Quaresma, i que ara ofereix un nou servei de música per a les parròquies i comunitats cristianes amb el nom d'Arcàngels. Però anem primer, per parts, a parlar del llibre, per començar, l'afany inútil dels constructors. Aquest Salm 127, tot el que és la Bíblia i el que ens ofereix com a missatge del que és, no?, la construcció d'aquest món creat per Déu i del qual tots ens beneficiem. Bé, a grans trets, primer de tot, què vol transmetre amb els punts de partida visuals que ofereixen aquest llibre?
És un llibre que qüestiona i interroga el lector, perquè també ho fa el Salm. El Salm, amb dos versets, apareix tres cops la paraula inútil. Llavors, que això sobta, no?, et xoca i descol·loca el lector i també el creient, no? Per tant, és una invitació a descol·locar tant si és confessional o no, no? I el que planteja és el sentit de la família, de l'acollida del construir una família, el sentit de construir un espai públic, polític, relacional, la ciutat, i el sentit transcendent també en l'últim apartat.
Cada secció d'aquesta obra, que és breu però que és intensa, s'obre amb una escena molt concreta, una fotografia domèstica, un objecte estrany, per exemple, enmig de la ciutat, un cementiri entre vinyes. Què vol transmetre amb aquestes imatges? Vaja.
No volia parlar des de l'abstracció, no volia fer un relat esotèric, d'arquitectura esotèrica, no m'interessa gens aquest enfocament. I per tant, jo el que volia és que fos un relat arrelat, perquè precisament també és el que reivindica el llibre, una arquitectura arrelada en la persona, i per això vaig buscar aquestes tres imatges.
L'afany inútil dels constructors forma part d'una col·lecció, d'una sèrie, millor dit, sobre la Bíblia, oi? Per tant, aquí entra la seva visió d'arquitecte a partir de la Bíblia. No cal dir la coneguda frase del Salm, no? La pedra que rebutjaren els constructors ara corona l'edifici. Profecia també de Jesucrist, podem dir.
Sí, hi ha moltes citacions que fan referència al construir, a l'espai, a la Bíblia, que també van relacionades amb com ens portem els uns amb els altres, no? O sigui, la relació amb aquest transcendent, vull dir, va mediatitzat en la relació entre les persones, i hi ha diverses citacions bíbliques en aquest sentit.
La seva formació, Eloi Aran, combina arquitectura i teologia, dues disciplines que no sempre es troben. Com va sorgir la necessitat de posar per escrit aquesta mirada doble sobre el fet de construir? Construir materialment i simbòlicament.
Aquest llibre és una mica condensació del que he viscut, del propi recorregut. Ja porto molts anys, no?, amb el tema d'espais sacres, però està bé perquè aquesta especialització de l'arquitectura també m'inquireix a mi preguntar-me coses sobre la mateixa visió i el posicionament envers la vida, no? O sigui, és una mica condensació de tots aquests anys que hi porto pensant.
I quan parla vostè, per exemple, d'arquitectura compassiva, sembla que proposa també això, una manera de construir més enllà de la funcionalitat, dels objectius utilitaristes, objectius comercials, fins i tot, no? Què vol dir
això? El Salm 127, la primera frase, si el senyor no construeix la casa, és inútil l'afany dels constructors, que d'aquí el títol del llibre.
Sí,
no?
Sí, sí.
Clar, això és una revolució, perquè hi ha, per exemple, l'assaig de Nuki Ordine, no?, que és molt conegut, de la utilitat de l'inútil. Però és que aquí el Salm va més enllà, t'està dient allò que et sembla útil és inútil, no? Llavors, clar, és, diguem, una bufetada a la mateixa professió, no? I per tant, compassiu, clar, mena a una altra manera d'entendre l'arquitectura. Entenem l'arquitectura molt sovint des de l'acció, des d'allò que hem de fer, des del programa, des de la funció, des de complir una normativa tècnica, no?, el codi tècnic, el Neufer, no?, les mides de l'arquitectura, però dius, bueno, potser no estem atents a el que és l'arquitectura del compassió, que implica també acceptar una passivitat, l'arquitectura no tan activa sinó passiva, no?, el saber acollir, per exemple.
L'arquitectura té moltes dimensions, però en el camp religiós, espiritual, també tenim, doncs, el que és la construcció d'edificis per al culte, edificis per a la pregària, i aquí entra, no?, aquesta inutilitat, sí, si no es fa un bon ús.
Hi ha un programa, que és la litúrgia, no?, i per tant sí que hi ha una activitat, i l'arquitectura ha de respondre a aquesta activitat i al que s'ha de fer com a acte litúrgic en un temple, però al mateix temps està bé que en un temple et sàpigues escoltat, et sàpigues esperar, sàpigues que hi ha algú que t'espera, que implica també una obertura també a l'esperança. Totes les esglésies tenen, per exemple, un fons que no deixa de ser una finestra oberta al que aquella religió entén que és el seu relat envers allò últim, darrer, l'escatologia i el cel.
Sí, de fet, la visió, i fragmenta, és sempre molt fidel a aquest plantejament, és interreligiosa, evidentment des d'una òptica cristiana, la d'Eloi Aran, però molt interreligiós, perquè totes les creences tenen els seus edificis, construeixen una fe.
Sí, evidentment és un relat arrelat en la tradició pròpia, però és obert, diguem, tant des d'un punt de vista confessional. O sigui, tot i que parla de construcció, no és un llibre edificant en aquest sentit. Si algú l'edifica, perfecte, no tinc cap inconvenient, però al mateix temps no és un punt de vista confessional, no tan interreligiós, però sí, va, diguem, el que és la vivència espiritual de l'espai, tant per arquitectes com per la gent que no és arquitecte.
Sí, més que interreligiós, per tant, no confessional, per tant, obert a totes les creences. Queda clar, i potser sí que és important aquí recordar que no és pastoral la finalitat, però sí per estimular la reflexió, i això, si algú l'edifica, benvingut sigui. Anem als altres temes, ja, després d'haver parlat d'aquest llibre, que recomanem, L'afany inútil dels constructors, editat per Fragmenta, dins d'aquesta col·lecció sobre la Bíblia. Bé, diàlegs d'esperança, què és això? Parlem d'un tema totalment diferent, senyor Eloi Aran.
Té un cert lligam, perquè és una proposta d'intervenció, de diàleg amb l'art contemporani en un espai sacre, que és l'església de Sant Jaume de Barcelona. I parlàvem d'aquesta arquitectura de passivitat, no? de saber esperar, i diàlegs d'esperança, estem a l'any jubilar, no? Per tant, que justament el tema és Pelegrins en l'esperança, i a partir d'aquest lema jubilar i de la relació entre diferents artistes que han estat al llarg de diversos anys aglutinats i seguits també pel bisbe Xavier Gómez, doncs va sortir la idea de fer una intervenció artística amb art contemporani, diferents registres, a l'església de Sant Jaume, que això serà del 5 de novembre al 2 de febrer, que amb la festa de la Candelera tancarem.
I en aquest període, des de principis de novembre fins al 2 de febrer, es podran veure aquestes obres allà.
Sí, és interessant perquè, bueno, això ja va ser anunciat a l'estiu.
Sí, i recordem-ho, i es va obrir doncs un període per presentar,
exacte,
propostes.
Exacte, ja aquest període ja ha passat, ja tenim, ja puc avançar als oients les propostes seleccionades. Tenim, per exemple, una obra que es diu... És curiós perquè han presentat díptics, el qual està bé,
ah, molt bé,
perquè
molt bé.
Ja que parlem de diàlegs, presentar obres que són díptics també ajuda molt aquest diàleg. No? Per exemple, hi ha una que es diu Futur proper, d'Anna Maria Silva, Lagoret i Pomer, que ja també té intervenció, per exemple, a la mateixa Església dels Dominics de Barcelona amb l'obra Llum de la ferida. Després, és curiós perquè ens ha arribat una obra molt bona també de Fray Félix Hernández, que és dominic de Córdoba, que també el vaig conèixer quan vam col·laborar al Jubileu dels Artistes, el mes de febrer, que és Contigo, i després La Pietat Mediterrània de Lau Feliu, que es posarà també en diàleg amb les pintures de la capella del Santíssim de Sant Jaume, que són molt bones, d'un pintor que es diu Guillem Soler Gatbilló.
Hem d'aclarir que la presència d'aquestes obres exposades del 5 de novembre al 2 de febrer no exclou el culte que continua tenint.
Exacte.
I, evidentment, la seva dimensió d'espai religiós per anar a pregar.
Sí. Això no som els únics que ho fem. Hi ha un cas que és paradigmàtic, que va iniciar un jesuïta, el Robert, el senyor Meneques, a Alemanya, a l'església de Sant Peter de Colònia. No? Vull dir que ens posem en aquesta estela de diàleg que ja porta recorregut.
Bé, tot són obres pictòriques, obres de creació artística que es presenten...
N'hi haurà més, eh? També hi haurà un recital de poesia, vull dir que anirem...
Sí, altres literàries, sí. Anirem donant un vessant cultural, també em sembla que amb la col·laboració de la Fundació Joan Maragall, oi?
En aquesta. Sí, ens van demanar... Això organitza la delegació diocesana de diàleg Fer Cultura amb l'embraguet de Bofarull, i es va demanar a la Fundació Joan Maragall que comissariés aquesta intervenció.
Molt bé, i vostè, en representació de la Joan Maragall, està allà present com un dels comissaris d'aquesta mostra. I ràpidament anem a presentar el que serà un webinar amb el nom de FEC Cultura, juguem amb la sigla de Fundació Escola Cristiana de Catalunya FEC Cultura, per al dia 29, per d'aquí uns dies, de 4 a 5 de la tarda. Recordem que un webinar és aquesta connexió telemàtica que amb un senzill enllaç o una aplicació que es pugui baixar, tothom qui ens escolta pot entrar fàcilment. En què consistirà aquest webinar, aquest diàleg obert?
És un webinar que em fa especialment il·lusió també per aquesta vinculació amb el món educatiu i món cultural, perquè crec, si no m'equivoco, que serà la primera vegada que s'ofereix i es visualitza la proposta educativa de tants entitats culturals d'Església. No? Tindrem Cristina Corcoll, que és l'investigadora principal del grup Greda de Blanquerna, que ens parlarà de la proposta educativa que han elaborat per Montserrat, que es va presentar just a finals de curs. Després tindrem la Marta Utzet, directora d'Acció Cultural i Socioeducativa de Sagrada Família, que també ens presentarà proposta educativa. Cal recordar, per exemple, suposo que en parlarà, del concurs per la Torre de Jesucrist. Hi ha un concurs escolar per la Torre de Jesucrist. Estem a l'any Gaudí, sí. Això cal tenir-ho present.
Sí, sí.
I després, finalment, hi ha les Montses, Montse Massinyac i Montse Creus, que són dels serveis educatius del Museu de Solsona, que parlaran del Museu de Solsona, però una mica en perspectiva també i recollint els altres museus de titularitat o intervenció diocesana a Catalunya.
Per tant, una proposta educativa i cultural per participar-hi, l'únic que cal és accedir a aquest enllaç. Com es pot fer?
Això, a la pàgina web de la Fundació Escola Cristiana, fecc.cat, a formació, i allà es troba l'enllaç al webinar gratuït.
fecc.cat o buscant Escola Cristiana a internet es troba fàcilment. Gràcies, Eloi Aran, arquitecte, teòleg, i avui ens ha parlat de molts temes. Que vagi tot molt bé. Fins
una altra. Moltíssimes gràcies.
D'altra banda, us presentem avui, com us anunciàvem abans, el programa Arcàngels, una iniciativa de pastoral a través de la música que neix per potenciar i incentivar l'activitat musical a les parròquies i comunitats cristianes. De fet, la idea ja està en marxa. La música és una eina de lloança a Déu i ens crida a proclamar la seva bellesa especialment en la litúrgia, amb la veu, amb els instruments i amb la creativitat. Tenim també aquí a COPE a Barcelona, en el programa El Mirall, Lluís Meseguer, compositor de música cristiana, músic i impulsor, iniciador, millor dit, d'aquest projecte, el programa Arcàngels. Bona tarda, Lluís.
Hola, bona tarda.
Ara fa 2 anys, si no recordo malament, vostè va ser aquí per presentar aquesta banda sonora del Sent la Creu, la música d'aquesta trobada que els joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona programen cada any pel primer diumenge de Quaresma.
Sí, va ser tot un esdeveniment. Em va agradar moltíssim que em vagin encarregar aquesta peça. És un himne que es va cantar a l'entrada, a la processó amb la creu, i ja s'ha cantat 2 o 3 cops, em sembla, i espero que continuï sent una tradició.
Veig que vostè té molt interioritzades les dues dimensions de la seva vida, que són la música a nivell professional i personal, i també la música com a eina pastoral. És per això que neix ara aquest programa Arcàngels. Quin és l'objectiu principal d'aquesta iniciativa, que ha assumit, per cert, l'Arquebisbat de Barcelona?
Doncs aquesta idea la vaig tenir aquest any, aquest darrer curs que he estat a Sant Andrews fent un màster de música sacra. I allà vaig trobar una companya que em va dir que la seva parròquia als Estats Units ensenyen música. Llavors vaig pensar, per què aquí no es podria fer una cosa semblant, no? De fet, es feia bastants anys. Jo penso en el beat Àngel Rodamilans, que tenia la seva pròpia escolania allà a Sabadell, no? A la seva parròquia, la Puríssima Concepció. Llavors, inspirant-me també en aquesta figura, vaig pensar, per què no tornar a fer el mateix, no? Que es pugui ensenyar música, que es pugui que la gent pugui créixer en la veu i en el llenguatge musical a la parròquia.
I ara hi ha tota la informació, per cert, fins i tot incloent-hi les parròquies que ja s'han adherit a aquest programa, la pàgina web Lluís Meseguer, tal com sona, amb una S, lluismeseguer.com/arcàngels. Allà es troba tota la informació. Quina accessibilitat tenen les parròquies, o, encara que sigui aquelles que tenen més tradició musical, o altres que poden necessitar més l'impuls de la música perquè el tenen una mica abandonat?
És molt senzill. Allà a la meva web està el meu contacte, tant el meu telèfon com el meu email, i llavors poden contactar amb mi i veure com es podria aplicar a la seva parròquia. Cada parròquia és un món. Cada parròquia, doncs, com has dit, alguns ja tenen una coral, altres potser volen crear un de nou. Llavors, jo els ajudaria en la formació musical en qualsevol dels casos, com a complementació del que ja existeix o per començar una cosa totalment nova.
És, per tant, una formació adaptada a la realitat de cada lloc, és a dir, no és el mateix una parròquia que, com vostè diu, té una coral que canta ja, doncs, amb certa solidesa, o una altra que potser fa el que pot un director de cants amb molt bona voluntat i fins i tot amb formació musical, o altres que no tenen res, no? Que el mateix celebrant va estimulant que es canti una mica, però, o només un organista. Clar, tot això a vegades són peces que necessiten coordinar-se millor, no? Perquè la música elevi més l'esperit.
Sí, exacte, i també hi ha parròquies que tenen diferents estils de música, no? I en aquest sentit el programa també s'adapta d'aprofitar el repertori que ja canten en el seu estil per poder créixer en poder cantar-ho millor, no? I també oferir repertori nou.
Des de la seva visió, creu que aprendre música dins d'una comunitat parroquial té un impacte especial en la vida de la fe? Allò que ens diu encara avui Sant Agustí, cantar és pregar dues vegades, o fer música també és pregar dues vegades.
Totalment. Primer a nivell personal, a nivell de fe personal, el creixement que tenim nosaltres en l'oració és, jo crec que és brutal. Tenir aquest llenguatge, aquest idioma especial per comunicar-se amb Déu, que és la música, ajuda a tenir una relació molt més profunda, no? Això a nivell personal i també a nivell comunitari, doncs la forma en què es viu la litúrgia i la pregària en comunitat és més ric, més ple, no? Llavors té aquestes dimensions personal i comunitària que fa que aprendre música sigui un gran creixement.
A la part final de la nostra taula de testimonis, Lluís Meseguer, músic-compositor, ens ha presentat el programa Arcàngels. Per cert, per què aquest nom?
Sí, per l'arcàngel Sant Gabriel. Sant Gabriel va venir a donar una bona notícia a Maria, no? Llavors...
Ens l'imaginem potser cantant, oi?
Ah, doncs per què no? Per què no? I el Magnificat cantant de la Verge també és un Magnificat.
El Magnificat,
no?
En arameu, suposem, o en alguna llengua que parlava la Mare de Déu, no?
Sí, sí, sí. Llavors, aquesta bona notícia que dona l'arcàngel, doncs les corals també són proclamadors de l'Evangeli en aquest sentit, no? I per això volia aquest nom, Arcàngels.
Molt bé. I bé, per tant, el projecte està en marxa i està obert, no? Aquelles persones que ens escolten, que són d'una parròquia, que són d'un moviment, fins i tot d'una comunitat cristiana de l'Església Catòlica, l'Arxidiòcesi de Barcelona, en aquest cas, es poden adreçar a vostè i poden demanar el seu servei.
Perfecte.
En qualsevol moment del curs, no cal que sigui ara que ha començat el curs.
Ara és el millor moment perquè comencem el curs, llavors, sobretot els nens, però també els adults, s'apunten a activitats, no? Llavors, ara és el millor moment, però sí, durant tot l'any es pot fer perfectament.
Doncs el programa Arcàngels, de música a les parròquies, hem parlat amb el seu iniciador, Lluís Meseguer, músic i compositor de música cristiana, luismeseguer.com/arcàngels, allà trobeu tota la informació. Que vagi molt bé i que ens pugui visitar d'aquí un any o del temps que sigui, amb un creixement d'aquest projecte.
Sí, et portaré bones notícies.
Adéu-siau, que vagi bé.
Gràcies.
La riquesa d'este mundo no sirve de nada si no tienes a Jesús en ti.
Las riquezas de este mundo és el títol de la cançó que estem escoltant, un tema amb què Julio Miguel i el grup Nueva Vida ens ambienten la celebració d'aquest diumenge 25è durant l'any amb un evangeli en què Jesús alerta precisament davant el perill de prioritzar les riqueses materials i servir, per tant, dos senyors, Déu i els diners.
Mejor es ser pobre que rico no agrada al Señor.
Algunes notícies. Recordem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, defensaven aquest dimecres a Madrid un diàleg serè i sense exclusions com a principi fonamental de la vida social i política des de la positiva aportació de l'Església i de l'humanisme cristià. També us comentem que la Fundació Pere Tarrés, amb l'objectiu d'oferir oportunitats als infants i joves amb més necessitats, desplega aquest curs programes de suport educatiu fora de l'horari lectiu en diferents espais de lleure que coordina. En la seva majoria no són programes nous, sinó que ja fa anys que es desenvolupen. Aquest curs, en total, més de 5.300 infants es podran beneficiar d'aquests projectes de reforç. Us anunciem, a més, que els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya convoquen tothom qui vulgui anar-hi a participar en la celebració pel 25è aniversari de la instauració del catecumenat a Catalunya. Serà una celebració dissabte 11 d'octubre, podeu apuntar, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. I són convocats especialment, de manera particular, els adults que han estat iniciats en la vida cristiana aquests 25 anys. Hi haurà una explicació catequètica de la Basílica i després la celebració de l'Eucaristia, tot a partir d'un quart de 12. Ha mort el jesuïta Francesc Xammar. La matinada de dilluns passat, a Sant Cugat del Vallès, ha estat al llarg de la seva vida un referent en la lluita contra les desigualtats i a favor dels drets humans i la justícia social, especialment amb la seva acció en barris populars de Tarragona i la seva implicació en els comitès Òscar Romero i les causes dels pobres a l'Amèrica Llatina. I molt breument, recordem que ha nascut una xarxa de capellans contra el genocidi a Gaza. N'hi ha molts catalans implicats i el primer acte públic serà una vetlla a Roma el 22 de setembre amb vigílies de l'Assemblea General de l'ONU. Fins aquí al Mirall, tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adéu-siau.
Hoy contemplo su presencia, su vida me ofrece.